Un no és català per haver nascut a Catalunya. Aquesta és la realitat social que el periodista santcugatenc Víctor Alexandre plasma en el seu últim llibre, Nosaltres, els catalans. La immigració és un tema que està sobre la taula amb connotacions moltes vegades negatives. Amb aquesta nova obra, Alexandre fuig dels tòpics de la immigració i dels colors de la pell amb 20 entrevistes realitzades a personatges catalans nascuts a altres parts del món. I avui tenim amb nosaltres a Víctor Alexandre per parlar d'aquest nou llibre. Víctor, benvingut a Cugat.cat.
Hola, bon dia.
Tu d'on ets? Aquesta és la pregunta que ha fet desencadenar la raó de ser de Nosaltres els catalans. Una pregunta que vostè li va fer a un home negre amb la conseqüent sorpresa d'una resposta que no s'esperava. I és que ell mateix li va dir, jo sóc d'aquí. Preguntes fora de lloc però inofensives que sovint les diem i encara més sovint també les pensem, no és així?
Sí, realment és el que em va fer reflexionar, perquè immediatament vaig entendre que sense ell voler, sense pretendre-ho, m'estava donant una lliçó de realitat. És a dir, que jo pel color de la pell havia fet una deducció sense mala fe, però errònia. Ell era d'aquí, tot i que d'origen és congolès, però fa molts anys que viu aquí, té fills aquí i els seus fills es diuen Kingolo i Creus, perquè la mare és catalana, de manera que la meva pregunta era una mica improcedent.
Era improcedent, però vostè potser no li anava a dir, no li volia preguntar exactament d'on ets en referència d'on provenia, el seu origen.
Sí, sí.
Perquè tots tenim un origen, encara clar, que ens sentim sí. D'un país.
Clar, sí, realment, després jo li vaig aclarir, d'acord, no? Però d'on provens? Aleshores em va dir del Congo. Però em va agradar molt el fet de dir soc d'aquí, perquè aleshores el que transmet aquesta resposta és que no cal néixer en una terra per estimar-la. És a dir, que sense renunciar als teus orígens, perquè ningú hi ha de renunciar, no hi ha cap motiu, sumes el lloc de restar. De manera que si has decidit lliurement viure en un altre país que no és el teu, si t'hi sents a gust, assumeixes les coses pròpies d'aquell país sense oblidar les teves. De manera que ets congolès i també català.
En el llibre hi ha, com dèiem, 20 entrevistes amb personalitats, sobretot algunes conegudes, com Sam Abrams, Matthew Tree o Aixa Miró. La majoria de les persones escollides per Nosaltres els catalans utilitzen el català com la principal llengua de comunicació en aquest país enfront al castellà. Aquest fet creu que correspon a una realitat social majoritària aquí a Catalunya?
Va per sectors, va per ambients i també per poblacions. No és el mateix l'àrea metropolitana de Barcelona que més l'interior, no? Però això passa a tots els països catalans, València o les Illes també. Les grans ciutats, doncs, es veuen empeses a utilitzar com a llengua vehicular molt més la llengua espanyola que no pas la catalana, per raons històriques, és a dir, perquè hi ha una realitat que és innegable, i és que Catalunya és un país que es troba limitat, subordinat a un altre país, i per tant la llengua pròpia s'ha convertit en una llengua ornamental, domèstica, i que sembla que per fer les coses importants les has de fer en castellà, no? Això és una normalitat. Perquè, és clar, el problema és que la convivència entre dues llengües científicament és impossible. Científicament és impossible. Només un temps, no d'una manera permanent. Està comprovat que quan dues llengües conviuen juntes, sempre hi ha una que és més forta que l'altra, és inevitable, no? I, inevitablement, perquè això és darwinisme pur, és la vida, la grossa es menja la petita. És per raons pràctiques, no per raons ideològiques, pràctiques. És clar. Sabem quina és la llengua feble, el català, en relació a la llengua espanyola. Per tant, és un temps que... és a dir, els pobles són monolingües, no les persones, pobles, i poden viure períodes de bilingüisme. Però arriba un moment en què aquell poble torna a ser monolingüe. Ara pot ser que sigui monolingüe de la llengua que ha arribat, no de la llengua que hi havia.
Ens trobem llavors també que els que venen, això també ho he sentit en alguna entrevista que ha ofert aquests dies, els que venen de més lluny potser tenen més predisposició d'aprendre el català que no pas la gent que ve de més a prop, per exemple, d'altres zones de l'estat espanyol. Per què es dona aquest fet? Què hem fet malament també potser els catalans perquè arribem a la gent de lluny, de més fora, i en canvi els que estan més a prop, aquí a la vora, no tinguin aquesta predisposició?
De fet, és comprensible que sigui així, perquè per un espanyol, normalment ell pensa doncs, que ell, quan ve a Catalunya... doncs ell pensa que està a Espanya, no? I que per tant ell no té per què canviar de llengua encara que vagi a Catalunya. En canvi, la persona que ve del Congo o del Senegal o d'on sigui, li és igual, no té cap aquest prejudici estatalista i tot això no ho té. Ell arriba i el que es troba, doncs, ho fa i ja està, no? Diu, què s'ha d'aprendre? Català? Doncs aprenc català. No té aquest prejudici. Per això a vegades ens trobem, per exemple, hi ha un personatge d'una irlandesa en el llibre que moltes vegades hi ha castellano parlants que li diuen, oh, esclar, és que jo no he après el català perquè l'entenen, però no el parlen, perquè, esclar, diu, a casa meva parlaven castellà. I ell els contesta, oh, i a casa meva parlaven anglès. Per tant, no, és a dir, l'origen no és el problema és l'actitud de cada persona. Tu pots a casa teva parlar xinès, però això no t'ha d'impedir aprendre català. Si no l'aprens és perquè no vols, no culpis la teva família. La teva família, no? De manera que, aleshores, clar, el problema és que resulta que et trobes, com que aquí no és com a Suïssa, que cada cantó té una llengua oficial, i si tu vols anar a viure al cantó alemany de Suïssa, has d'aprendre l'alemany per viure allà, i la persona del cantó suís alemany, si vol anar a viure al cantó francès, ha d'aprendre el francès. No, aquí no, resulta que hi ha unes persones que poden anar per tot el territori espanyol sense canviar mai de llengua. I en canvi hi ha uns altres, entre cometes espanyols, que cada vegada que surten de casa seva han de parlar l'altra llengua. De manera que hi ha una sèrie de, entre cometes, espanyols que estan obligats a ser bilingües per tal que els altres espanyols puguin ser monolingües. Per tant, això és injust.
Em deia que la gent que ve potser del Congo o de la Xina o d'altres parts d'Europa, Anglaterra, tenen més predisposició perquè venen a un lloc o un país nou, tenen dues llengües per escollir, doncs escolleixo el català, també puc aprendre el castellà, doncs el català també l'aprenc. Altra gent de l'estat espanyol, bueno, com que aquí ja m'entenen el meu idioma, que és el castellà, doncs continuo. També passa també amb la immigració llatinoamericana, que és molt nombrosa en el nostre país també.
Clar, la immigració de Llatinoamèrica o d'Hispanoamèrica, és clar, és una immigració que ja es troba que parla una llengua que aquí tothom coneix. És clar, fer l'esforç per aprendre una llengua que, de fet, no et cal, perquè els que la parlen ja en tenen l'altra, ja en tenen la teva, tornem sempre al tema de l'actitud. Aleshores trobes persones que han vingut del Perú, de l'Equador, d'on sigui, que tenen la voluntat d'aprendre català. Però ho fan perquè tenen la voluntat, no perquè la necessitin. La qual cosa és meritòria. Però no és, el que s'ha de fer és no culpar la immigració dels problemes que nosaltres tenim. Per això jo en el llibre defenso els valors de la immigració, perquè la gent que ve de fora no té cap culpa. I és molt injust carregar-los els neulers de la nostra situació. Si Catalunya i els catalans no hem sabut resoldre els nostres conflictes polítics amb Espanya, el senyor que ve del Senegal no en té cap culpa. I en canvi és molt fàcil fer el discurs de dir, no, és que clar, ve tanta gent de fora que nosaltres, pobrets, no. Si nosaltres no som un país independent, no és culpa d'ells, és culpa nostra. Aleshores, serem el que voldrem. Per tant, si Catalunya desapareix com a nació, no serà per culpa dels immigrants, serà per culpa dels mateixos catalans. Això vol dir que s'ha de ser madur i assumir les pròpies responsabilitats.
En el seu llibre ha recollit, com dèiem, les converses amb 20 personatges procedents dels 5 continents. Personatges que, pel que vostè remarca, estimen, com diu, el país, i ho relaciona molt, pel que veig, amb el tema de la llengua. Un estima més o menys Catalunya perquè parli més o menys català?
Hi pot haver alguns elements d'això que sí, que serien afirmatius, en el sentit que sí. Quan tu aprens la llengua d'un país, home, evidentment, probablement el primer factor és que l'aprens per necessitat. Perquè, esclar, viure a Alemanya sense saber alemany ho tens una mica pelut. No funcionarà sempre amb anglès, no? Però quan aprens una llengua que no necessites, vol dir que tu estàs motivat com a persona per alguna raó envers aquell poble. Perquè la llengua la pots aprendre sense anar a viure en aquell poble, des de casa teva, o vivint-hi. Però això implica una afectivitat, no? Un interès. Per tant, les persones que viuen a Catalunya, que es posen a estudiar català, que l'aprenen sense necessitat de parlar-lo perquè poden funcionar perfectament en espanyol, demostren un sentiment afectiu cap a Catalunya evident. I això, jo crec que hi ha una relació, sí.
Doncs amb aquestes reflexions ens quedem. Víctor Alexandre, moltíssimes gràcies per atendre a cugat.cat i fins la propera.
Gràcies.